Al matí, a Ràdio Estel.
Doncs ja sabeu que cada 15 dies d'arribar al Passava per aquí, de Cultura Popular al matí a Ràdio Estel, una secció que té per objectiu claríssim. Primer de tot, passar-nos-ho bé.
Això sempre.
I coneixent aquelles curiositats, amadeu, i singularitats del calendari i del cicle de l'any.
Exacte.
Amadeu Carbó, com és així, eh?
Passar-nos-ho bé, sobretot.
Amadeu Carbó i Martorell, de l'Inventari del Patrimoni Material de l'Arquebisbat de Barcelona, que coordina també el Museu Diocesà de Barcelona. Gràcies per estar un dia més amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Passaves doncs per aquí i dius, vinga, va.
I avui, i és que ja que passes per aquí,
home,
com a mínim
queda't.
Digues hola. Clar.
I molt engrescat trobo que et veig avui, eh?
Home, és que clar, ara la cosa ja va de veres, eh? Perquè la podem fer grossa, eh? Perquè s'atansa carnaval, eh? Dijous Gras és el 24 de febrer i fins al 2 de març, que serà dimecres de cendra, doncs, i després de tanta contenció, mesures, mascaretes, etc., ve molt de gust una mica de festa, però eps, eh? Tot i que recomanem seny, que sembla que això de la pandèmia, encara que sembla que remet,
sí,
no féssim 10 passes enrere, eh? Tot i que algunes poblacions, doncs, malauradament, pel Covid, no el celebraran.
No,
perquè van haver de decidir clar, necessita un temps de producció determinats carnavals, no? I van decidir, doncs, que com que veien que la cosa doncs no millorava, doncs van decidir o anul·lar-lo o aplaçar-lo, no? Per més endavant. I van haver de decidir, és el que té el
clar,
Covid,
suposo,
no?
Suposo que pel temps de producció, per produir, no?, els carnavals, clar, tot té el seu temps, no? Això es cuina a foc lent, no?, d'alguna manera, m'adeu. Clar, però jo també penso que el carnaval correspon a un moment concret del cicle de l'any. I clar, i tu al llarg de les teves col·laboracions sempre ens vens a dir allò, no?, que hi ha un temps concret escaient per cada festa.
Exacte, hi ha un temps per cada cosa. Sempre, això sempre, no? Però mira, a nivell teòric, i ara em poso en un jardí, ja t'ho dic ara, és interessant perquè una mica trenca una de les màximes de la gent que fa teoria festiva. Diuen que la festa es mou en dos eixos, en dues coordenades, per entendre'ns, eh? Una coordenada seria l'espai, és a dir, la plaça, el carrer Major, l'altar determinat de tal patró, l'església, etc, etc, i un altre l'eix que seria el temps, no? És a dir, unes dates i uns moments concrets i no uns altres.
Val.
Però la pandèmia ens està dient que no.
Que no és així, eh?
Que podem crear temps excepcionals, i ho acabem de veure, per exemple, amb les decenals de Valls, que són unes decenals que s'havien de celebrar l'any passat i s'han traslladat en aquesta, eh? I, per tant, la cosa, aquesta teoria de la festa ja no s'aguanta tant. És a dir, probablement els humans del segle XXI, que vivim al primer món, sobretot, en els entorns benestants i rics, per dir-ho d'alguna manera, i com que el tema festiu també l'hem banalitzat força, és a dir, ha perdut força aquella ritualitat, aquella,
sí,
això de les coordenades ja no s'aguanta estar, per tant, tendim a descontextualitzar, la parauleta,
sí,
descontextualitzar, i ens podem trobar carnavals per Sant Joan, clar, perquè si
clar,
anem avançant... Pot passar,
clar.
Pot passar. Si més no...
Home, és curiós, no?
Molt curiós. Molt curiós, però nosaltres...
Normalment, Carnestoltes, Carnaval, no? És quan anem ben abrigats...
Exacte, anem amb l'anorac, eh? Anem amb l'anorac, que fa fred, eh? Mentre van passant les carrosses, no? Però nosaltres, que som tradicionals de mena, per dir-ho d'alguna manera, farem una aproximació al Carnaval de tota la vida, per entendre'ns, és a dir, aquell d'abans de la pandèmia,
Doncs, entès del tot, així doncs, vinga, endavant.
Va, mira, d'entrada cal dir que el Carnaval forma part d'un grup de festes que les coneixem com festes mòbils. És a dir, es mouen amunt i avall pel calendari. La seva data de celebració, doncs, depèn de la lluna. És una festa llunàtica, per dir-ho d'alguna manera, eh? Va com la lluna, això. Però, jo entenc, que això és una mica liu, però aviat dedicarem un passava per aquí a esbrinar com funcionen les festes mòbils.
Va.
I el calendari llunar, perquè jo sé que aquest tema agradarà.
Sí.
Agradarà perquè és un tema que enganxa i és un tema molt curiós. Bé, doncs mira, les dates de celebració del Carnaval, en el cas del Dijous Gras, per entendre'ns, que seria el primer dia, pot oscil·lar entre el 29 de gener i el 4 de març. Dins d'aquesta forquilla, el Carnaval pot anar amunt i avall.
Clar, però llavors és molt àmplia, no?
És una forquilla àmplia, El Carnaval és, sí, és una forquilla àmplia i, per tant, podem anar amunt i avall. Però mira, el Carnaval és un cicle festiu llarg, Ara, de fet, en celebrem una part força minsa que es redueix el període que va de Dijous Gras al Dimecres de Cendra. Quan vam parlar del Nadal, ja fa uns quants dies,
ja
parlàvem que dintre de les festes de Nadal hi havia elements que ho podíem identificar amb el Carnaval, Bé, doncs el carnaval té una pretesa disbauxa, accions transgressores. Aquests, la transgressió i la disbauxa serien les característiques generals, o que nosaltres diem que són les característiques generals d'aquesta festa. Tot i que, llevat de casos molt concrets, però molt pocs, els carnavals del segle XXI a Catalunya, de disbauxa poca. I de transgressió, res de res, ja t'ho dic. Ara hi haurà gent que es començarà a enfadar, ja t'ho dic jo ara. Perquè, d'entrada, la majoria estan organitzats des del poder, és a dir, des dels ajuntaments. Per tant, molta transgressió ja no tenim, I molta disbauxa tampoc, perquè tenim la policia local que ens vigila. Ja ho tenim, això, eh?
Per tant, també hi ha molta varietat, no? Vull dir, clar, si és cada ajuntament els qui decideixen, no?, i són una mica els productors, al final, no?, amb adeu d'aquestes festes de carnaval,
poden ser molt variades, però el que no faran serà un exercici de crítica mordaç cap a ells mateixos.
Val. Ara dius que res de res, però jo també et vull dir que el carnaval, clar, va ser una festa proscrita i prohibida.
Sempre.
Això ho hem de tenir en compte, no?
Sempre. Això sempre, el carnaval, però també com altres festes, I tant al llarg de la història del carnaval, perquè ha estat una festa incòmoda del tot. Per tant, sempre hi ha hagut... sobretot pels que tenen la paella pel mànec, per entendre'ns, pels que manen,
sí,
sempre hi ha hagut aquest punt d'incomoditat, no? Tot i així, els elements que el fan incòmode no és el fet, per exemple, les disfresses, o les rues, o determinades conductes fins i tot sexualitzades, per exemple, no? Sinó la sàtira, la transgressió, la crítica mordaç, que posa això, els que manen una mica en entredit. Per exemple, pensem que la sàtira és un exercici crític humorístic, però que fa pensar.
Clar.
I això de vegades...
Clar, això pot generar incomoditat, no, Amadeu?
Exacte, i cal observar que el carnaval del nostre país ha patit de debò fins al punt de desdibuixar-se molt. Per un cantó va haver-hi una interrupció, ara parlem de l'època més moderna, no? Uh-huh. La interrupció forçada d'aquesta festa durant prop de 40 anys. Recordem que el franquisme el va prohibir. El va prohibir. Amb l'arribada de la democràcia es va generar un procés de reinvenció i recuperació, però amb resultats molt reeixits i d'altres no tant.
Val. Però, per tant, veiem, com ho fas anar, això?
Mira,
explica'm.
Cal emmarcar una mica aquest fenomen de la recuperació del carnaval en democràcia com un fenomen paral·lel, o millor, que intersecciona amb, per exemple, amb els plans de desenvolupament turístic de l'època, no? De finals dels 60, dels 70, dels 80, etcètera, no? Sobretot de cap als 80,
Val.
La generalització, per exemple, de l'ús del cotxe, de l'utilitari, per entendre's, i una certa bonança econòmica que permetia a una certa classe mitjana doncs tenir un cert moviment, no? Doncs, d'alguna manera, el carnaval passa a tenir més elements de consum d'oci i d'atracció de forasters que no pas aquell moment d'estripada general comunitària, Ja se sap, la pela és la pela.
Home,
això sempre,
claríssim.
Això sempre.
Clar.
Compte, no totes les poblacions és així, Però sí, en moltes d'elles has acabat esdevenint un motor d'economia local. Això és bo? Això és dolent? No ho sé, però és el que és. És el que és. És a dir, tenim aquests elements de promoció local a partir dels carnavals.
Val.
D'acord? Per un altre cantó, la realitat del calendari laboral, és a dir, aquell calendari que nosaltres sempre estem allà subjectes, jo diria que lligats quasi bé amb una cadena invisible,
M'ha quedat això, una cadena invisible.
Però hi és, la cadena és invisible, però hi és.
Sí.
Sumades... Doncs aquí ja, doncs has de sumar la capacitat organitzativa també de cada població, alterat de forma, diguéssim, canutòria, la seqüència festiva tradicional del carnaval. Algunes poblacions, per exemple, l'han arribat a reduir a un sol dia de celebració, i els dies de l'arribada del rei Carnestoltes també pateix alteracions. I l'home arriba quan pot, perquè, clar, d'altra manera potser es trobaria sol a la plaça, no? Hola, he arribat aquí, sóc el rei Carnestoltes, toltes, tot buit.
Sol com un mussol.
Exacte. És a dir, a voltes, actualment es fa difícil respectar la seqüència tradicional del carnaval.
Però, a veure, Amadeu, tu quan parles ara de seqüència, exactament a què et refereixes?
Actualment, els dies que van de dijous gras fins a dimecres de cendra. Això, el dijous gras seria una llesca de pa. El dimecres 7 de cendra seria l'altra llesca de pa, doncs entremig ja l'entrepà, no? Doncs això seria la seqüència, i que cadascun d'aquests dies doncs té una funció i una particularitat.
Això és molt interessant. Va, si vols, podem entrar en el detall d'aquests dies?
Sí, tant, doncs
sí?
Som-hi.
Va,
sí. Mira, la seqüència carnavalera, per entendre's, jo li he posat això, seqüència carnavalera de títol. I parlant en general, la podem descriure de la següent manera. El dijous gras o dijous llarder? és el primer dia de Carnaval. És costum fer àpats comunitaris. Alguns l'anomenen el dia de la truita. Per exemple, jo recordo que en el meu barri en dèiem el dia de la truita. El Guinardó en dèiem el dia de la truita.
El dia de la truita, sí.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ja que les truites, en les seves versions més diverses, senyoregen doncs, les taules, diguéssim, d'aquest dia. Però la truita de botifarradou, atenció, gran invent, truita i botifarradou, gran invent, és l'estrella sense cap mena de dubte. A més, és boníssima. Jo no he tastat mai una botifarradou dolenta.
Això tens raó.
Mai.
No, no, hi combina la perfecció. O sigui...
És el bom ou. És el bom, és proteïna. Molta... Bé, no ens posem en temes de dietística.
Perquè no són hores.
No, no. Tampoc. A veure, tampoc podem oblidar la coca de Llardons.
Ah, és que clar, és que cada vegada vas pujant de nivell.
Gran combinació. Botifarradou, truita i coca de Llardons. Ja ho tenim tot. El meu metge es posarà content. Que tot i ser doncs, una menja contundent, perquè la coca de Llardons és una menja contundent, greixosa, ensucrada, no us enganyeu. Cura tots els mals. Això cura tots els mals. I sa majestat, el rei Carnestoltes, arriba a moltes poblacions aquest dia doncs, per prendre... Anava a dir el control del poder, no, perquè, clar, no controlem el per Carnestoltes. Per tant, el poder és el descontrol.
D'acord,
sí?
Val.
Sí?
Perfecte. Llavors, i continuem amb aquesta seqüència carnavalera, com tu has dit.
Després de dijous.
I divendres.
Exacte.
I divendres què tocaria?
Va, és divendres de Carnaval.
Val.
Aquí és on jo estic una mica queixós i crític.
Per què?
Ui, ara veuràs a Twitter.
Sí?
Pam, pam,
va, doncs anem-hi, va.
A la comunitat educativa...
Fes bullir Twitter, a veure.
La comunitat educativa em posarà les orelles vermelles.
A veure com t'ho fas anar.
Mira, actualment és molt comú que la celebració del divendres està dedicat bàsicament a les rues escolars, sí. En genèric. És allò que veiem, aquella imatge tan maca dels nens agafats de la maneta donant voltes per la llisa amb unes bosses d'escombraries de colors, uns fan de vestits d'insectes. Molts van vestits d'insectes, que jo tinc un trauma de petit d'això.
Anava a dir, ara m'ha recordat a mi de petita.
A mi em van vestir d'insecte.
Tots hem passat, per aquestes bosses d'escombraries.
No m'ho he pogut treure del cap. Anava de formigueta. No,
no.
Home, tots allà agafats de la mà. No, que es queden molt monos. Molt monos. Bueno, el que és que fan les rues escolars, A veure, aquestes celebracions infantilitzades es converteixen, per entendre'ns, en l'antítesis del que proposa la mateixa festa del Carnaval. És a dir, s'allunya cada cop més de la transgressió i, per descomptat, clar, està sota control, no? Que impedeix que això impedeix qualsevol tipus de disbauxa. Ja sabem que les formiguetes, els cargolets i tal, no... disbauxa poc, que també, pobrets, no? Que tenen entre 1 i 3 anys. No, home, això ja està bé, no? Però anem més amb altres cicles, del currículum, diguéssim, d'ensenyament, que ja es fan grans, sí. I poden celebrar-ho d'altres maneres.
Sí.
Recordaràs, jo no sé si va ser abans de pandèmia, segur, però no fa tant, una polèmica d'una escola que va renyar uns alumnes per no haver-se disfressat del que tocava. És a dir, saps allò que t'arriba la nota a casa que et diu... Avui el seu fill anirà vestit amb una camisa pijama, una pinça al nas...
I de color tal.
Doncs van haver uns alumnes que això ja eren grandots, i ara potser a finals de primària o principis d'ESO, doncs van transgredir, i quan precisament aquests alumnes, que eren els díscols, havien entès perfectament la festa i havien transgredit les normes, doncs se'ls va renyar. I això a mi no m'encaixa gaire, és a dir, perquè ells havien entès el que era el Carnaval.
Clar, o sigui, l'essència del que ens estàs explicant, ells ho tenien interioritzat, no?
Exacte, per tant, quan infantilitzem la festa i quan posem normes al Carnaval, compte perquè celebrem una altra cosa, però no el Carnaval. El divendres, continuem el divendres, és el dia dels arribos, hi ha un arribo important.
Dels arribos?
Dels arribos, sí, pot ser en B alta o en B baixa, però és l'arribo del rei Carnestoltes. Per exemple, el divendres arriba l'arribo del Carnaval de Vilanova i la Geltrú.
Val.
Que és un carnaval que per mi és d'aquells...
mercat, bueno, un dels mercats, no? Perquè clar...
És un dels molt potents.
Potents.
El de Vilanova i la Geltrú és un dels carnavals potents, com el de Solsona, Sitges, etcètera, n'hi ha més, però aquests són molt
potents. Platja d'Aro, no? També
tenen molta personalitat, els de Platja d'Aro entrarien més amb l'altre tipus de més de carrosses.
Val.
El de Platja d'Aro crec que l'han traslladat bastant endavant.
Són d'aquests que han fet... No?
Sí,
han estat prudents i han dit que ho aplacem,
no? Per què? Perquè necessita una producció determinada.
Una producció més potent, clar.
Sí, sí, sí.
Per tant, Amadeu, tenim el divendres de Ribu, no?
Sí, sí,
i llavors
sí.
Ja arriba... Què arriba?
El rei Carnestoltes, però en alguns llocs arriba dijous.
Ah,
clar, per això et deia que els arribos es fan dijous i després ja hi ha pobles que arriba quan pot.
Com pugui.
Quan pot.
Com pugui.
Quan pot, sí.
Però nosaltres arribem a dissabte.
Clar, dissabte. Dissabte i diumenge de Carnaval, i sempre parlant en genèric, eh? Estem fent, diguéssim, un prototipus de Carnaval, eh?
Sí.
Després cada localitat s'ho
munta. Cadascú, no?, s'agafa, doncs, diguéssim, al calendari que li va millor pel seu propi municipi.
Exacte. Va. Són els dies de les grans rues, eh? Que això és típic, rues. I desfilades, i algunes tenen aires brasilers, un model que a mi particularment a mi no m'agrada excessivament, no?, o gens, ara pip-pip Twitter, pip-pip. Però què hi farem, no? Les coses són com són. Cadascú,
cadascú
fa el model que pot,
sí,
eh?
Sí, sí.
D'altres han aconseguit models d'èxit, però amb un sentit clarament local. Aquest, per mi, és molt interessant. És quan dic clarament sentit local, és molt evident aquest sentit local, i més que volgut. Per exemple, seria el Carnaval de Solsona.
Ah.
Amb una presència, per exemple, d'imatgeria festiva que parodia la seva pròpia festa seriosa, diguéssim.
Val.
Ells en el Carnaval, entre altres coses, parodien la seva festa. Clar, la seva festa és molt seriosa, tenen uns protocols de la festa del Corpus, de la etcètera, etcètera, que surten els gegants d'una determinada manera. Doncs ells després tot això ho parodien per Carnaval. I també el dissabte de Carnaval és el dia dels saraus, abans se'n deien els saraus de Carnaval,
oh,
que són els balls de Carnaval, que ara han esdevingut concerts, també.
Val. Ja,
els grans concerts del dissabte a la nit.
Per tant, a veure, clar, això ens has dit que era dissabte i
diumenge,
que
dissabte
són els dos.
Dissabte i diumenge, tots dos.
Tot el cap de setmana,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, toca dilluns, que encara tenim festa.
Encara ens queda fins
estona
a arribar dimecres, però clar, el dilluns és un dia
què
estrany.
Què li passa el dilluns?
És un dia estrany. Majoritàriament no hi ha, diguéssim, per entendre'ns, una programació de Carnaval com cal, i alguns diuen que és el dia per dormir la mona.
Ah,
perquè,
també,
clar,
no? La ressaca.
I recuperar-se dels excessos que hem tingut des del dijous fins al diumenge, no?
Val.
I per agafar forces per l'endemà, perquè el dimarts de Carnaval sí que és un dia fort. Eh?
Ah, és el dia fort del dimarts.
Un dia, un dels dies forts.
Val. Eh? I què passa el dimarts de Carnaval?
Dimarts de Carnaval, entre tants excessos, tant descontrol, tothom...
El Carnestoltes, clar, ja no sabem ni on és.
Ui, el Carnestoltes ens ha caigut malalt. Clar, el Carnestoltes es posa, el rei Carnestoltes, el dimarts és aquell típic dia que ja corre la brama que ha caigut malalt, i llavors, clar, tothom busca remeis pel Carnestoltes, no? I els metges, aquests metges estrafolaris lligats al Carnaval, doncs, li recomanen, doncs, injeccions de ratafia, tisanes de cansalada, fregues de llard, que tot, hi ha aquí tot el tema del porc pel voltant, eh? Hi ha molts greixos per aquí, però no hi ha res a fer, no hi ha res a fer. Sa Majestat es mor. Es mor, s'està morint, eh? Mentrestant s'espera aquest fatal desenllaç, per entendre'ns,
sí,
alguns pobles i viles, i això és molt interessant, fan àpats comunitaris. És el dia dels ranxos, les sopes, els arrossos, les escudelles, el xarró, tot un espectacle gastronòmic popular. És tan ric aquest tema gastronòmic relacionat amb el Carnaval que fins i tot ha generat una bibliografia pròpia molt interessant. N'hi han diversos, eh? Però i és que l'he llegit fa molt poc. Hi ha un llibre de la Judit Pujador, editat per l'editorial Cidillà, que es diu Catalunya Bull, i que aborda aquest tema i fa una repassada a tots aquests àpats de Carnaval que hi ha arreu del país, des de la sopa de verges, etcètera, etcètera, que és molt interessant. I, ostres, dius, realment tenim un restaurant ambulant al carrer, enorme,
però
i a més molt interessant.
Molt curiós, perquè jo això ho desconeixia. Això és el dimarts, eh?
El dimarts seria el dia... Hi ha indrets que ho han canviat o ho mouen,
sí,
a diumenge, o... però
per
el dia
tradició,
dels àpats és el dimarts. Venim de dijous, que també és un dia fort culinàriament, i ara ens n'anem a dimarts.
I amb germanor.
Sí, 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 sí. És quasi bé com... Jo ho diria que saps com la sopa de pedres, del conte del Xesco, que va popularitzar el,
sí,
Xesco Boix, de,
sí,
que tothom hi aporta alguna cosa.
Sí.
Doncs la idea ja no és aquesta, perquè ja no és que tothom porti alguna cosa per fer bullir l'olla, perquè ja són molts, i llavors s'ha de comprar a pàlets, no, el menjar, però sí que doncs són àpats comunitaris de germanor, molt interessants, alguns relacionats amb antics àpats de pobres, etc etc. Però el que és molt interessant són també les receptes de cada poble, no? De com fan les seves escudelles, els seus ranxos. És molt interessant, això. I són contundents, eh? Són calòrics. Calòrics.
Mare meva, aquesta setmana serà per quilos, eh?
Per quilos. Les analítiques, sempre jo recomano fer-se'ls abans. abans o després de Quaresma.
Això també ho marca el calendari.
Exacte, perquè si no la cosa anirà malament.
Però, escolta'm, Adéu, això s'acaba.
Sí.
Perquè arriba el dimecres de cendra.
Tot el bo s'acaba.
I què fem el dimecres de cendra?
Bueno, el dimecres de cendra és l'inici de la Quaresma, 7 setmanes o 40 dies de dejuni, abstinència, penitència, que ens duran fins a la Setmana Santa. Això és un altre tema molt interessant a parlar, eh? Però és el dia d'enterrar la sardina. Normalment, dins el carnaval, és el dia d'enterrar la sardina. I també el de les ploraneres, que s'esmerçaran de debò en l'entrada. Clar, el Carnestoltes
està malalt. Està mort.
Però... ja, mort, mort. Tot i que hi ha algunes localitats que, en comptes d'enterrar-lo, ja directament la justícia ni el cremen de viu en viu. Sí, hi ha localitats que el Carnestoltes es crema.
Sí.
Hi ha un ajusticiament popular i es decideix tothom tornar i tornar a l'ordre establert.
Val.
El carnaval és un temps molt excepcional en el sentit de la relació amb el poder. No? És una festa totalment d'inversió. No?
Oh.
I bé, i tot torna al seu lloc, l'ordre i les convencions, i l'any que ve, doncs, i tornarem, no? I si vols, entrem en el tema de l'enterrament de la sardina. Anem bé de temps?
Sí, tira.
Sí.
Com va? Paula, anem bé, no? Sí, tira. Perquè,
doncs,
va, podem
anem cap a l'enterrament ràpidament. Mira, d'entrada, la sardina és un peix blau. És un peix que més enllà... Mira, veus, ara, fins ara, estàvem parlant de que si aquests àpats colesterolics, per entendre, però la sardina és un peix blau. I més enllà de les seves propietats organolèptiques...
Home, omega-3.
Bo, però espera, que ara la cosa es complica. Les propietats més enllà d'aquestes propietats organolèptiques que té i nutritives, és usat en un dels rituals críptics, perquè hi ha un ritual críptic del carnaval i amb una certa complexitat interpretativa que seria, doncs, l'enterrament de la sardina, que és una facècia. Doncs aquesta facècia és una de les cerimònies que marquen la fi o la mort del carnaval. Anem a esbrinar una mica això, eh? Mira.
Clar, què vol dir? Quina és la simbologia, no? Perquè sempre ho he pensat. I ara que tinc el davant, sisplau.
És complicadot, això, eh?
Amadeu Carbó.
Exacte. Doncs, d'entrada, normalment el que veiem és una sardina vestida de manera llampant o lligada amb una canya, eh?
Sí.
I que és portada a enterrar després d'un berenar col·lectiu. Un altre àpat, el berenar col·lectiu, eh? I que es presta a múltiples interpretacions. Hi ha qui en fa una lectura sexual identificant el peix amb els genitals masculins i fent una al·lusió a l'abstinència de les pràctiques sexuals en temps de Quaresma. Però antigament, a mi aquesta no m'acaba de lligar
molt,
eh? No, perquè antigament aquesta pràctica no es realitzava amb un peix, sinó que es realitzava amb una canal de porc, que un cop tallada...
Això es complica, eh?
Sempre. La cultura popular, comencem molt senzill, però la cosa es va liant. Un cop, doncs, menjada, eh? Un cop t'has menjat la carn i t'ho has menjat tot... Doncs aquesta canal de porc, un cop tallada, adquiria la forma d'una sardina gegant, per entendre'ns, eh? Com si fossin les espines, la cua, etc. I que també, doncs, prenia el nom del peix. Aquesta canal li deien la sardina. En aquest cas s'enterrava simbòlicament el greix, el temps de folgances, el temps d'excessos i, per començar a fer magre, en el temps quaresmal. Sembla ser que el costum, ben que aquí ens va arribar tard,
sí,
estava molt ben arrelat a la península i no va arribar aquí a Catalunya fins a mitjans del segle XIX, on arrela amb força, sobretot en els entorns urbans i industrials. Eh? A Barcelona, i això jo encara, bueno, encara es fa, jo ho he viscut sobretot a nivell escolar, els parcs públics són els indrets predilectes per a aquesta pràctica on processons d'escolars van a fer el berenar i a dir adéu fins l'any que ve al carnaval, tot enterrant la sardina.
Clar, això és veritat, que és tot un clàssic. Clar, ara sí que anem acabant ja, Amadeu, perquè aquesta setmana també tenim una bona recomanació.
Exacte, i tant que sí. I ara que ben aviat és carnaval, i per tant ben aviat serà Quaresma, us recomano una exposició molt petitona, però d'un interès enorme. L'exposició es diu La vella Quaresma. Per tant, no cal pensar-hi gaire. El títol ja ens diu la temàtica. Doncs aquesta exposició ha estat confeccionada a partir... de part de la col·lecció dels materials d'imatgeria popular impresa del folclorista Joan Amades, que va viure a Barcelona entre el 1890 i el 1959, que va morir el dia de Sant Antoni, que es conserven en els arxius de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Que això no cap en el segell de goma, és impossible. No, és impossible.
Fan així circular,
exacte,
no?
Exacte. I el seu comissari és l'Antoni Serés. Com que és una exposició petitona i, per tant, s'ha pensat sempre per ser itinerant, doncs s'han fet diverses còpies i les podrem veure a Terrassa, a l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa, a la Rambla Gara 340, en el Centre Cultural, fins al 20 d'abril. A Figueres, al Museu del Joguet, al carrer de Sant Pere 1 fins al 12 de març, i a Sant Cugat del Vallès, al Museu del Monestir, a la plaça de l'Hom número 1, fins del 8 de març fins al 13 d'abril. I fins aquí, bon carnaval a tothom.
Perfecte, doncs apuntantíssim, ara t'ho diré bé ja, gràcies, Amadeu. I quan tornis a passar per aquí, ja saps de què parlaràs.
I tant, jo penso que serà un moment magnífic, ja que ho hem introduït avui, precisament per parlar de la Quaresma.
Doncs vinga, t'esperem aquí, al Passava per aquí, de Cultura Popular al matí a Ràdio Estel. Com sempre, ha estat tot un plaer, Amadeu Carbó i Martorell, de l'Inventari del Patrimoni Immaterial. Això també, eh? I cap al...
Sí, no i cap... És llarg, també.
De l'Arquebisbat de Barcelona, que coordina també el Museu Diocesà. Que tinguis molt bon carnaval, Amadeu.
Gràcies a tots i fins la propera.